Catalunya Vespre. La cultura.
Blur, com els diuen al món, tindran cita a Barcelona. També tenim cita nosaltres a Sitges, ja hi tenim cadira guardada, de fet. Una carta d'un president màrtir ens acompanyarà també, igual que una autocrítica forta i amb conseqüències. També l'explicarem, i també disc nou de San José, i descobrirem un nord-americà gràcies a Josep Martí, d'aquí a 7 minuts mal comptats. Doncs, d'entrada, allò que dèiem, anem per la cadira de Sitges. Aquest és un dels títols més esperats fora de concurs, és Animals. De fet, el cinema català té una bona plataforma de promoció en aquest festival. Ferran Oberni, molt bona tarda.
Bona tarda, Kilian.
Què tal, per Sitges? Què se'n diu del debut de Marçal Forés?
Doncs que és una pel·lícula que desconcerta i divideix, la veritat, però que sobretot és una perla per a aquells espectadors que busquen històries que suggereixen en lloc de donar massa detalls mastegats. El seu argument recorda la taquillera comèdia nord-americana Ted, però són dues propostes oposades. El projecte d'Animals, a més, es remunta 5 anys enrere. Marçal Forés, un nou director format a l'ESCAC, i explica amb personalitat la relació entre un jove i el seu os de peluix amb vida pròpia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Forés reconeix que és la pel·lícula més excèntrica de Scandal of Films, la productora vinculada a l'Escola de Cinema, que ha fet cintes com Eva i 3 dies amb la família.
Suposo que és diferent, tampoc diria que és una cosa radicalment o oposada a la resta de pel·lícules que s'ha fet. Scandal, que sí que és una pel·lícula bastant peculiar, també és una pel·lícula bastant personal, sí que és una mica més excèntrica, però tampoc diria que és una cosa vinguda d'un altre món, ni molt menys.
Pel que fa a concurs, han convençut 2 comèdies, la britànica Psych Sears i l'entranyable pel·lícula japonesa Roboji, on un avi solitari s'introdueix en la carcassa d'un androide en una fira de robòtica i revoluciona el sector.
Bé, doncs ja hem vist quina és, de fet, les pel·lícules, Ferran Oberni ens les explica, però vaja, ja hem vist acabar Sitges avui. Atenció, que això també és novetat.
Querida cunyada, sabe y te ruego digas a mis hermanas Ramona y Nieves que estoy detenido en Montjuïc, bien de salud y de trato. Pero como al detenerme en Francia no pude traer casi nada, vengo desprovisto. Y necesitaré algún dinero y ropa.
Així comença una carta que el president de la Generalitat, Lluís Companys, va enviar a la seva família quan estava empresonat al castell de Montjuïc. Sortirà a subhasta d'aquí a 2 setmanes a Barcelona. Òscar, d'on prové aquest document?
Doncs la carta manuscrita forma part de la col·lecció de l'ajudant del tinent coronel auditor de guerra, Gonzalo Zarranz. La sala Balclis de Barcelona la posarà a subhasta el dia 25 d'octubre per un preu de sortida de 1.500 euros. Prèviament podrà veure's en una exposició del 15 al 23 d'octubre amb altres articles i antiguitats. A la missiva, Companys demanava la seva cunyada que comuniqués a les seves germanes que l'havien detingut amb una llista dels objectes que necessitava. La va escriure l'octubre de 1940, pocs dies abans de ser afusellat per les tropes franquistes.
Gràcies, Òscar. I això va ser dijous passat a Salt.
Prou! Si els carnets i els sepulcres en retornen aquells que hem enterrat, ja no hi haurà cap més tomba, sinó la gola dels voltors.
Això va ser Macbeth allà a Salt. Doncs bé, el director teatral d'aquesta obra, Àlex Rigola, convida el públic que va anar a veure aquesta obra allà a tornar a veure-la perquè considera que l'estrena va ser desastrosa. Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com ho argumenta, això?
Doncs Rigola creu que quan es va estrenar el Temporada Alta, l'obra no estava a punt, perquè els assajos s'havien precipitat i, a més, s'havia prescindit de fer una representació prèvia amb la sala plena. Per tot això, Rigola considera que l'estrena amb presses no va sortir bé, tal com va explicar el mateix dia de l'estrena a Catalunya Ràdio.
Ara sempre em sento fatal. Sempre hi ha... Les primeres funcions sempre són molt, molt, molt complicades. En aquest cas, per exemple, per mi hi ha hagut una baixada de ritme.
Per tot plegat, a través de la seva pàgina de Facebook, convida a tots els que hi van assistir a tornar-la a veure i els assegura que ho podran fer de franc quan s'estreni al Teatre Nacional de Catalunya. La manera de fer-ho és contactar personalment amb ell a través del seu correu electrònic, que és arrigola@me.com. El director demana al públic, com a única condició, que guardi l'entrada o algun tipus de comprovant que acrediti que van assistir a l'estrena el dia 4 a la Sala Nova, el Canal de Salt.
Doncs ja ho sabeu, si vau ser i ara voleu tornar-la a veure, teniu aquesta oportunitat. Gràcies, Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
La música de nova creació tornarà diumenge a Lleida amb la tercera edició del Sincrònic, el concurs internacional de composició organitzat per l'Orfeó Lleidatà. El concurs s'ha presentat amb una performance musical. Avui l'ha seguit la Laura Alcalde. Bona tarda, Laura.
Bona tarda.
Quines són les novetats, de fet, Laura?
Doncs la principal novetat és el canvi d'escenari. Si fins ara s'havia celebrat a l'Auditori Enric Granados, enguany es farà al Centre d'Art La Panera. I és que el Sincrònic vol ser una mostra d'interdisciplinarietat entre la música i l'art. Per això serà el públic qui escollirà la peça guanyadora. Javier Quinquilla, director general de l'Orfeó Lleidatà.
Trencar també els límits habituals del que normalment tenim en un concert de música, trencar la barrera entre intèrpret i oient. Podrem estar al costat dels músics, els músics al costat de la gent.
En total s'han presentat 13 obres i el primer premi està dotat amb 700 euros. Les tres peces finalistes provenen d'Alemanya, Catalunya i les Illes Balears i seran interpretades per la Jove Orquestra de Cerdanyola. La cita és diumenge a les 7 de la tarda.
I ara i aquí, el nostre Factoria Sensible.
Factoria Sensible. Miquel de Palol, poeta i escriptor.
Qualsevol estudiant d'humanitats mitjanament aplicat distingeix entre art, artesania i indústria. Abans hauríem dit qualsevol estudiant de batxillerat, però com que tot està de rebaixes, la cadena tròfica art, artesania i indústria no sempre segueix la seqüència lineal. Per exemple, la cadira Barcelona de Mies van der Rohe salta directament de l'art a la indústria. Un altre exemple. En les arts plàstiques, la mecànica de la difusió no segueix l'especulació dels continguts i les formes d'expressió, sinó l'especulació de la compra-venda. I quan un es passeja per Ikea, fins i tot l'artesania cal buscar-la amb la llanterna de Diògenes. En el gremi de les lletres, l'artesania ha fet fortuna fins a adquirir carta de naturalesa pròpia per sobre de l'art en si. Em refereixo al best-seller, que per descomptat compta amb una indústria pròpia, però que per desgràcia dels autors amb aspiracions artístiques ha empodegat mortalment les mecàniques de l'escriptura. Les expectatives de futur són tormentoses, de turment, si es fa un cop d'ull a les causes diverses, l'educació dels joves en primer lloc. Però ai, queixar-se és una debilitat si hi ha mal que sigui una opció de posar remei als mals. I en el cas present no dispensa de la conveniència de recordar que la literatura és l'art i que la indústria és l'editorial.
Factoria sensible.
I ara el primer nom que s'anuncia de cara a l'edició de l'any que ve del Primavera Sound. Són uns qualsevol. Josep Martí, bona tarda.
Bona tarda. No, no. Es tracta de Blur, un dels grans grups de l'anomenat Britpop, el pop anglès independent dels 90, on també hi havia els Oasis. Van reaparèixer fa poc amb un concert multitudinari a Hyde Park, a Londres, coincidint amb la clausura dels Jocs Olímpics. Ara sabem que aquest retorn també passarà per Barcelona, pel Primavera Sound, el dia 24 de maig del 2013, concretament. És només el primer nom que s'anuncia d'aquesta nova edició.
Escoltem ara una cançó del nou disc en directe que el grup català San Josex publicarà la setmana que ve.
Seduir les noies amb pintor roig per espantar el vicari, escupo mel per atrapar les mosques, surto en ser fosc i encalço les veïnes, no dic si sents i habito en casa d'altri per no gastar, faig l'amor a les fosques, me'n passo tot el que diu el diari, tinc don i fills i una amant noruega.
Aquelles lletres una mica inòptiques que no pots deixar d'escoltar-la perquè va lligant-se
amb la següent. I de fet és un poema, és un poema de Miquel Martí Pol, que ell ha musicat, és Pico l'Ullet. És una de les cançons que formarà part de la Viu Viu, el primer disc en directe de San José, el grup del cantautor de la Bisbal d'Empordà, Carles San José. Es van registrar durant els concerts inaugurals del Festival Barnasants, que es van fer a finals del gener a la sala Luz de Gas de Barcelona, i avui a través del web d'Enderrock hem pogut escoltar ja aquest primer avançament.
Ah.
Eric Satie, que sí. sentim, i Carles Santos s'uniran als actes a Barcelona de celebració del centenari del naixement de John Cage, i Santos ha preparat una de les seves.
Atenció, perquè demà a partir de la mitjanit Carles Santos interpretarà les Vexations d'Eric Satie o Vexations a l'Art Santa Mònica de Barcelona i ho farà, atenció, durant 12 hores seguides.
12 hores.
12 hores, És un dels molts actes que des d'avui mateix i fins dijous han organitzat diferents entitats per celebrar el centenari del naixement de John Cage. Colors red and gold, they set us on a fire, burning just like a moonbeam in our eyes.
Aquest és el que havíem de descobrir,
Sí.
Un nord-americà.
Un cantautor nord-americà, Malcolm Holcomb, fins ara bastant desconegut, tot i que ja té uns quants discos. Ells s'han mantingut sempre apartat dels grans mitjans i la indústria musical. Divendres va debutar a Catalunya amb un concert a Hostalets a Balanyà i avui ho fa, actua també a la sala Rock Sound al Poble Nou de Barcelona.
Magnífic. Gràcies, Josep.
Fins ara.